És hora de saludar el professor Josep Anguera. Professor, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel. Què tal?
Com tenim l'economia? M'imagino que tan glaçada com el temps, eh?
Bueno, no, hi ha coses que estan molt calentes. Per exemple, l'Euribor.
Ah, veus? La més lluny. Això sí, eh? Això sí.
Sí, que és un nom familiar, diguéssim, ja per alguns, sí.
D'aquí casa nostra. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia, Neus.
Tenim una sèrie de com sempre fem una mica aquest informe, eh? Repassem l'actualitat econòmica. Avui podríem començar per una bona notícia, o no sé si és bona notícia, però com que en tenim poques, normalment quan parlem del Fons Monetari Internacional sempre parla que la cosa va a la baixa, que les previsions seran pitjors, que si és més pessimista. I ara, escolta, sembla que és una mica més optimista del que habitualment estem acostumats, Josep.
Sí, perquè quan les coses van una mica malament, les previsions econòmiques de les autoritats competents, per dir-ho d'una manera, doncs ajuden a millorar la pròpia realitat. Ja hem parlat aquí algunes vegades del component psicològic que té les decisions econòmiques, no? Si et diuen, escolta, ara tu, doncs em sembla que la cosa anirà millor, doncs la gent s'anima i comença doncs a comprar més o estalviar menys, per tant, a demanar préstecs i fer inversions. En canvi, amb la mateixa naturalesa d'aquestes coses, però a l'inrevés, quan comencen a dir, ui, que això es preveu un futur molt negre, doncs la gent es retreu, no? Amb el qual encara està més negre del que estava previst, no? Llavors, el Fons Monetari Internacional, com que ja portem uns quants informes trimestrals dient, uf, la guerra d'Ucraïna, el tema del preu del petroli, del gas, el problema, si de coses fan temps, dels semiconductors després de la pandèmia, això anirà malament. Llavors, doncs, molta gent es va retreure. Llavors, per sort, i el Fons Monetari Internacional, no és que s'ho inventi, no s'ho inventa, però sí que està donant uns missatges d'un cert optimisme, perquè, no sé, suposo que deu pensar que la guerra d'Ucraïna no serà com aquella dels 100 anys a l'oest d'Europa, entre Anglaterra i França, i va veient com tot es va una mica normalitzant. El preu del barril de petroli Brent i el del Texas també, doncs ha deixat de créixer, i per això que davant d'un estancament o d'una recessió, per exemple, que estava prevista per Europa, no per altres llocs, doncs estan dient que potser sí que creixerà una miqueta en el 2023 l'economia, la global, perquè per això en diem el Fons Monetari Internacional. Està fent de previsions globals, amb totes les diferències, perquè tu ja saps que les mitjanes aquestes, quan fan una mitjana aritmètica, doncs allà hi van tots. Llavors vol dir que uns pugen, altres baixen, però que al conjunt creixerà un 3% l'economia mundial, el qual no és una mala notícia. La, uh-huh. la part bona seria això, que la gent doncs diu, bueno, i de lo mío qué, no? El meu negoci dirà també, sí que ja, i suposo que l'Olivier Blanchard, el director del Servei d'Estudis del Fons Monetari Internacional, diu, mira, jo per vostè, si m'ho paga, ja li faré una previsió, però ja, en principi no sé el que li dirà a vostè. Però sí que a la que tens una mica d'una empresa que té comerç amb l'exterior, exporta, doncs és una bona notícia, en el sentit de dir, home, doncs potser si hi ha alguns països que no creixen, però altres creixeran més del 3%, perquè la mitjana és un 3%. Uh-huh. I una altra bona notícia...
Va, bé,
del fons,
caram, avui, escolta, estem contents.
S'han llevat animats.
Sí.
Doncs allà a Nova York, tot i el fred que fa...
Exacte, que és molt també, allà. Sí.
Doncs és que la inflació, que el 2022 va fer un rebot molt gran cap amunt, va créixer, i va créixer a països de tendència inflacionista baixa, com pot ser Alemanya o Estats Units, inclús Gran Bretanya, i que rarament l'economia catalana i l'espanyola, que sempre tenim una inflació més alta, doncs no van créixer tant com aquestes potències. Doncs bé, ara aquesta inflació tan alta es preveu que no desapareixerà, però sí que es reduirà substancialment al llarg del 2023. O sigui, venen a dir, ja hem tocat sostre, uh-huh. I per tant, doncs,
més amunt
no seguirà creixent.
Uh-huh.
Més amunt no anirem, i segurament la tendència, perquè quan es diu tocar sostre no volen dir això, no? De dir, serà doncs, d'anar a una inflació positiva, però menor que la del 2022. El qual doncs, també cada un que es faci les seves expectatives, tant si és comprador com venedor, i també doncs, és d'agrair. També tota la gent que té contractes indexats, estic pensant en els lloguers, aquests lloguers que cap de 12 mesos han de fer una revisió del rebut del mes en funció de l'IPC, doncs si tenim una inflació més baixa, voldrà dir que l'increment que hauran de pagar serà més baix que el que van pagar l'any passat. Uh-huh. Són dos punts que, no sé, dintre de la fredor atmosfèrica i dels hectopascals que ens han dit abans el company, doncs anirà la cosa millor. Tot i que ara jo estic a prop d'anglès, la veritat, i aniria bé que anés augmentant
la temperatura. Molt bé, doncs inflació podríem dir que no hauria d'anar més, i amb el que això després ja anirem analitzant com es tradueix després, en tema preus, que és el que també ens afecta més a tots. I avui hem sabut una notícia que bé, que és important saber-la, i és que bé, no sé si algun dels oients doncs s'han trobat que per qüestions diverses Hisenda ha demorat els pagaments i després doncs els hi ha donat uns interessos. Resulta que s'han de declarar l'IRPF, Josep?
Sí, aquesta paraula que es fa una mica d'impressió de demora, no? Perquè normalment quan un parla de demora és que un mateix s'ha retardat respecte, no sé, a pagar una multa, uh-huh, o fer una declaració complementària de l'IRPF, no? Però hi ha vegades que és l'administració, les diferents components de l'administració, tant l'estatal com l'autonòmica o mateix la local, no? Doncs, i resulta que t'han de tornar uns diners i es retrasen, retarden, no? Mm. Llavors, doncs, automàticament, i d'una forma absolutament normal, doncs t'han de tornar diners, però et paguen uns interessos perquè s'han retrasat. Mm. Igual que et fan pagar tu uns interessos quan et retardes, doncs ells també, que dius, mira que bé, no? Això
sí,
és just.
Bé.
Doncs bé, sí. Doncs ara resulta que es veu que molta gent que tenia aquests ingressos pensava, home, ja era hora que me'ls tornessin i que menys que pagar-me uns petits interessos, perquè fins ara els interessos eren molt baixos, els interessos de demora, no? I amb aquests interessos de demora no els incloïen en la seva declaració de la renta d'aquell any. I suposo que no per un càlcul diabòlic de dir, pues ara com que s'han retrasat, doncs no declararé aquests interessos de demora cobrats. Jo m'imagino, vaja, jo ara, jo què sé, no puc estar al cap de totes les persones que han cobrat això, però que segurament per la poca quantia i per una certa justificació moral, doncs no declaraven. Doncs resulta que això, la mateixa Ministeri d'Hisenda, l'Agència Tributària, ha recorregut ha fet tots els recursos possibles fins a arribar al Suprem, que ja saps que com indica el seu nom, doncs ja no hi ha més amunt, uh-huh, per qüestions estatals, i ha dictaminat que aquests interessos de demora s'han d'incloure a la teva declaració de l'IRPF. De la renda, doncs, bueno, que el mes de, suposo que a finals d'abril, d'aquí 3 mesos, ja direm que podem començar a mirar l'esborrany i començar a fer les declaracions. I ja dic, pot ser que això afecti a molt poca gent i que segur que les quantitats no seran gaire altes, però, no, tal com has dit tu, no deixa de ser curiós que, bueno, que aquesta cosa també, això com te'n recordes quan hi havia aquells plans per renovar la flota automobilística,
sí,
no? Aquells
sí.
Ajuts, no?
Exacte.
Que fa molts anys d'això. I els primers anys tota la gent doncs diu, mira, doncs m'ha costat menys aquest cotxe, perquè entre el que m'ha pagat el concessionari, m'ha rebaixat el concessionari, i una cosa que tu no veies per correria el venedor de cotxes, és a dir, hi ha altres 500 euros que ha fet que el cotxe sigui més barat, però que no te'ls donaven a tu ni et deien, sinó que era el concessionari que ho rebia de l'Estat, doncs he pogut comprar un cotxe més car a un preu més barat. Molt bé. Doncs bé, aquella ajuda que tu no rebies directament, però sí indirectament, doncs al cap d'uns mesos van començar la gent que va comprar els cotxes amb aquesta ajuda a rebre uns requeriments d'Hisenda amb aquells sobrecertificats tan bonics que envien per correus de color groc, doncs a dir, mira, que vostè no s'ha deixat de posar aquest import, i per tant ara ens l'ha de fer una complementària amb un recàrrec. Doncs això és algo semblant, però suposo que amb quantitats més petites.
O sigui,
no és una bona notícia pel que ha de pagar l'impost, però que almenys ara està advertit.
Exacte, com a mínim que ho sapiguem, perquè com ara deia Josep, haurem d'entrar d'aquí poc a la campanya de la renda i saber que això, si algú pensava estalviar-s'ho, doncs ho haurà de posar, perquè si no li poden després reclamar. Mai més ben dit. Parlem de la Comissió Europea. Josep, hi ha una sèrie de qüestions que també hem posat sobre la taula, perquè bé, sembla que no, hi ha empreses que acaben emigrant cap a altres llocs. Hi ha tot el tema de la transició verda i les ajudes i el complicat que està siguent tot plegat. Què en sabem?
Sí, doncs, Brussel·les, per dir-ho així, és Comissió Europea, així és com diem Madrid, per dir el govern espanyol i vaja, i tot l'Estat, doncs veu que, degut a les mesures, les immenses mesures del que el Partit Demòcrata dels Estats Units està posant a l'economia, cosa que segurament si fos el Partit Republicà doncs serien menors, hi ha una sèrie d'empreses que van mirant-se sempre els butlletins oficials dels diferents estats i han vist que doncs, les mesures a Nord-Amèrica d'estímul a l'economia són molt grans, són molt quantioses, i aquestes, normalment empreses grans, doncs han dit, saps què? Això ja ho sabem aquí a Catalunya, canviem de domicili fiscal i ens anem, no sé, a Dakota del Sur, no? O Delaware, o a algun lloc d'aquests. I d'aquesta manera podrem, si em permet l'expressió, pillar més subvencions que si ens quedem doncs, aquí a Alemanya o a Itàlia o on sigui, no? A la Unió Europea. Llavors, la Comissió Europea ha començat a relaxar, per dir-ho d'una manera, les normes que controlen les economies estatals a fi i efecte de que puguin augmentar el finançament de les empreses locals, de les empreses nacionals, no? I això, doncs, esclar, està bé, sempre i quan aquesta relaxació realment, això és el que passa, no? A vegades des d'una capital donen unes ordres o permeten rebaixar el compliment d'algunes altres perquè això estimuli les economies locals. El que passa és que moltes vegades molta gent que està en aquesta economia local no veu com li arriba a ell, no? Però en principi allò que en diem de la macroeconomia, doncs així és. I això està fent, ara fa molts pocs dies que estan començant a emetre normes la Comissió Europea. I també, no només perquè no se'ls hi vagin les empreses, sinó perquè aquest gran projecte que és la descarbonització de l'economia, o sigui, la transició verda en el tema energètic, però també en els processos productius i en tot el sistema productiu, doncs, a fi i efecte de poder incrementar les ajudes a les empreses, també està, diguéssim, emetent en rebaixes de condicions, de controls, perquè això doncs, es pugui fer. Ja veurem les empreses, o inclús a vegades els particulars, no?, que estan instal·lant-se plaques solars a la teulada de la seu edifici, doncs si, a quanta gent arriba i en quina quantitat. Ara bé, hem de considerar positiu de cara al ciutadà, de cara al petit empresari, doncs que hi hagi aquesta relaxació, perquè voldrà dir que pot ser que hauria de ser que s'incrementessin les ajudes en aquesta direcció. Ara, repeteixo, això fins que no ho veiem a la pràctica, jo també ahir mateix estava en un ple de l'Ajuntament i es queixaven que el tema dels ajuts que ens coneixem per Next Generation,
sí,
no?
Sí.
Doncs que s'havien acabat molt, molt aviat i que hi havia petits, mitjans i petits ajuntaments que havien estat treballant fent projectes per presentar-los. Quan els han presentat, els hi han dit que no només no se'ls estudiarien, sinó que feia temps que s'havien acabat els diners.
Ah.
I aquests ajuntaments, no sé si te'n recordes que per allà a Lleida va haver-hi tot un moviment, un remenament de dir, escolti, per què no ens avisàvem que el calaix estava buit? Perquè si no haguéssim deixat de fer estudis i tota la complicació de presentar burocràticament la paperassa doncs, a qui corresponia. Doncs ja veurem si això doncs, es va filtrant fins arribar a totes les parts de l'economia.
Molt bé, doncs evidentment ho anirem seguint. Parlàvem de dades econòmiques d'aquesta inflació. Parlem de l'IPC, que sembla que ha crescut allò que dèiem, fins al 5,8%, de fet avui és notícia a tot arreu. Com valoraries aquest moment i les dades que tenim sobre la taula, Josep?
Això jo valoraria malament, en el sentit de que una inflació del 6%, acostumat als últims anys que no passava de l'1 o de l'1,5, és dolent. La part bona, avui estem intentant mirar-ho tot
una mica més optimísticament. Avui tenim un dia molt alegre.
Sí, he de fer per combatre el fred. És com allò que un es frega les mans quan es té fredes. Doncs, bueno. Doncs sí, la part bona és que venim d'un any, el 2022, en què hem arribat a inflacions de més de dos dígits, no? Que això feia anys i panys que no es veia. I, per tant, aquesta és la part bona. Està baixant la inflació. Molt bé. I, per tant, doncs això, que, allò que diu en Pau, i que duri, i que duri la tendència a la baixa, no que duri la inflació. Hi ha una petita nota negativa, que és que la inflació subjacent, que és una paraula que últimament se sent molt, i que vol dir que és la inflació, el conjunt de la inflació, però descomptant els productes frescos, que les importacions agrícoles, i els combustibles, o sigui, que l'estat espanyol doncs, tant importa una cosa com una altra, tot i que ser un gran productor agrícola, però hi ha una sèrie de qüestions, com la soja, per exemple, o inclús el blat de moro, que l'importem de fora. Doncs si descomptem aquests dos elements que són importants dintre de l'EPC, perquè té influència, imagina't, els combustibles té influència en el transport de tot, no?
I
en tota la ramaderia, que som, per exemple, doncs, aquí a Girona i a Osona, grans productors de porcs, clar, doncs, a més de ser traslladats per la C-25, doncs mengen blat de moro. I, per tant, si descomptem aquests dos productes, que tenen una presència important a la nostra economia, doncs la inflació és més gran. O sigui, això normalment anava a l'inrevés,
sí.
Però ara la inflació d'allò que produïm i venem a l'estat espanyol, doncs ens arriba al 7,5. O sigui que gràcies a que la inflació d'aquests productes bàsics des de l'estranger ha crescut menys, només, entre cometes, tenim una inflació del 5,8. Llavors això, si la inflació pròpia és més alta, hem de veure els pròxims mesos que aquesta inflació subjacent, o sigui que de l'increment de preus d'allò que produïm amb els nostres mitjans, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, a veure si afluixa també. Esperem que sí, però això fins que no tinguem dades doncs, del mes de febrer i del mes de març no podrem arribar, Neus, a cap mena
conclusió,
de conclusió.
Cap conclusió.
Sí, una mica de tocar de peus a terra, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs bé, evidentment, això ho seguirem. I ja sé que hem començat una mica optimistes, no? I ara poder acabarem una mica menys optimistes, perquè un gran tema és l'Euríbor. És un dels temes que preocupen, sobretot perquè hi ha molta gent en aquest país que té hipoteca i bé, a banda de la gent que l'ha tingut o l'ha feta fixa, totes les variables han experimentat i estan experimentant unes alces importants. I a més, un Euríbor que va començar una escalada aquest any passat i que molta gent revisa, bé, hi ha moments diferents en revisar la hipoteca, però que ara, no, començament d'any i altres mesos que vindran, hi haurà gent que haurà de revisar i es trobaran, Josep, aquí sí que la sorpresa és en negatiu,
Doncs sí, i tens moltíssima raó, dissortadament, no? Dissortadament per tota la gent que té préstecs en garantia hipotecària indexats a tipus variable amb l'Euríbor, no? Mira, una dada. Si mirem el 31 de gener de l'any passat, del 22, i d'aquest, fixa't, estàvem amb un Euríbor negatiu, de gairebé mig punt, de 0,44 per sota, i ara estem a 3,33, o sigui, fent un
camàs...
4 punts sobre un 0, no? Doncs són molts. Tant és així que hi ha gent que s'ha posat a calcular i aquestes coses, no? Perquè ho té per la mà, i ha arribat a la conclusió que pot ser que hi hagin quotes d'aquests préstecs hipotecaris amb referència, amb tipus variable, amb referència a l'Euríbor, que veuran com els augmenta la quota un 70%.
És molt, això, Josep. És una barbaritat. Un
70% és una barbaritat. És més de dos terços. És que, són molts diners. Mira, t'ho diré amb exemples. Tu pensa un préstec una mica baix per comprar una casa de 150, dic baix en funció de les mitjanes aritmètiques que parlem sempre. Pensa en 150.000, un préstec d'uns 150.000 euros, no sé, a uns 15-18 anys, vull dir que és un període bastant normal, n'hi ha de més i n'hi ha de menys, però un préstec mitjà. Doncs bé, un préstec mitjà amb aquest augment de l'Euribor, doncs veurà com la quota li augmenta 300 euros.
Déu-n'hi-do, és molt,
300 euros, bueno, no sé tu, però jo per mi 300 euros al mes...
Són molts diners.
D'un imprevist.
Sí. Sí. I que més és fixa, no és un imprevist d'un dia, no és un imprevist d'un mes.
Se m'ha espatllat el congelador.
Exacte.
I l'he de comprar. No, és que cada mes,
l'any són molts diners.
És molt diner. Mira, i un ja una mica més alt, però tampoc exagerat del doble, tu pensa en les mateixes coses que t'he dit abans, però un préstec de 300.000 euros. Uh-huh. Doncs aquest, sumant els increments, haurà pagat a final de gener de l'any que ve 7.000 euros més.
És moltíssim.
7.000 euros més. O sigui, 1 milió de les antigues pessetes i un pico més. O sigui que és una cosa, vaja, bastant tremenda.
I aquí, Josep, no hi ha massa. Digues.
Sí. No, que a més a més molta gent, això, tot i que ja quan van anar al notari i abans a l'oficina els van advertir, però és el que dius, bueno, sí, doncs sí, pujarà una mica, no? Jo no crec que ningú tingués la clarividència i la previsió, en conseqüència, de pensar, i si es dispara l'Euribor, jo ja podré fer-ho? Això normalment la gent normal i corrent, i alguns que hi entenem d'economia, doncs de vegades tampoc ho pensem, eh? Uh-huh. Doncs això serà un increment doncs, realment molt gran, i ja ho veurem ara, doncs, tot i així... la gent segueix anant al banc a demanar préstecs. O sigui, no hi ha hagut una baixada destacada de demanda de préstecs. I pensa que els préstecs a tipus fix, doncs els bancs ja, evidentment, s'han preocupat de posar-se a la defensiva i ara ja estan al tipus fix al voltant del 4%. Vull dir que, ja dic, uns poden ser una mica més, una altra mica menys, però entre el 3,5% i el 4% ara és difícil trobar un préstec normal d'un client mitjà, perquè a vegades els clients bons, bons en el sentit econòmic o comercial de la paraula, o sigui, aquells que tenen molt poc risc, aquests aconsegueixen dels bancs un tipus d'interès més baix, perquè tu ja saps que el tipus d'interès, entre altres qüestions, el que intenta és preveure el risc de que un deixi de pagar, i per tant, si tu tens pocs diners, sempre hauràs, que sembla contrari al sentit comú, però els que tenen pocs diners sempre paguen un tipus d'interès més alt que els que en tenen menys. Que dius, home, hauria de ser a l'inrevés per equitat social. Però no va així. No? Doncs sàpiguen que de mitjana serà un 3,5% i un 4%. Per contra, aquells tipus variables que et deien Euribor més un 1% o un 1,5%, com que l'Euribor ha pujat molt, perquè la gent segueixi acudint al variable, els bancs han baixat aquest increment sobre l'Euribor i estan al voltant de 0,3 o 0,25, o sigui, gairebé és només l'Euribor la referència del tipus d'interès variable dels préstecs que s'han estat atorgant, concedint i obtenint, per l'altra banda, doncs a tipus variable aquest mes de gener. Vull dir, això és una mica conseqüència d'aquesta sotregada cap amunt, d'aquest increment tan immens que ha tingut l'Euribor. I a partir d'aquí ja no sé el que seguirà passant amb l'Euribor, perquè jo no ho sé, no sé si algú ho sap, però jo et puc dir
no ho sap ningú. De fet, en principi ja veurem si la cosa continua anant amunt, s'estanca, però vaja, sigui com sigui, la diferència que hi ha a data d'avui, que ara tu comentaves, Josep, amb la de la resta de l'any passat, és a dir, tota la gent que revisi, doncs de moment amb aquesta sorpresa se la trobarà en negatiu i veurem a partir d'aquí com evoluciona l'any. Josep Anguera, moltíssimes gràcies.
Sí. No hi ha de què, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.